Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Aquest estiu tancaran llits d'hospital. Aquest estiu els metges, infermeres, metgesses, evidentment, que es posin malalts, no tindran un substitut. Aquest estiu, els metges, el personal sanitari que agafi vacances, no tindrà un substitut. Són unes retallades encobertes. La culpa, en principi, se'n va cap a la no aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Això és l'excusa. Això és l'excusa. Ens enfrontem a un sistema sanitari que ja de per si està tensionat. Tal és la situació d'aquest estiu que hi haurà CAPs que es tancaran. Hi haurà CAPs que no podran donar servei i altres CAPs doncs, agafaran doncs, el relleu amb l'atenció que això suposa. Clar, quan mirem que Catalunya és un lloc turístic, estem pensant que la saturació està servida. Està servida. És una cosa nova? No, no és una cosa nova. No és una cosa nova. Ara, on hem de buscar tota la responsabilitat? Mireu, em sap greu, perquè sempre apuntem el mateix. A la política. A la política. Bàsicament a la política. I és que la política funciona d'una manera que, si no fos tan dramàtic, si no fos tan trist, seria fins i tot un acudit. I és lamentable fins i tot dir això. Però mireu, escoltem a l'actual ministra de Sanitat, la Mònica García, ara és ministra de Sanitat, però entre el 2015 i el 2023 va ser diputada de l'Assemblea de Madrid pels grups parlamentaris de Podemos i després Más Madrid. I en aquell moment, a l'Assemblea de Madrid, ella deia això.
¿Y sabes lo que vamos a hacer este verano? Cerrar camas. Mientras la señora Ayuso está metiendo excavadoras en Valdebebas, nosotros en este verano, en nuestra comunidad, vamos a cerrar camas en los hospitales públicos. Y además, vamos a cerrar centros de salud en la Comunidad de Madrid. Muchos de ellos en la sierra, donde la población se va a cuatriplicar.
Bé, tot això és una fotografia, en aquest cas, que en aquell moment, any 2020, feia l'actual ministra de Sanitat en Madrid. La fotografia és tres quarts del mateix aquí a Catalunya. No penseu que diferenciem molt, no? Doncs això és el que diu ara, any 2024, juny del 2024, per ser exactes, la ara ministra de Sanitat, Mònica García.
Todos los veranos se cierran camas, esto no es ninguna novedad. Todas las comunidades cierran camas, cierran quirófanos y cierran lugares porque los profesionales tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones.
¿Es o no sembla un acudit? Es que fins i tot se'm ve un riure perquè diu, és que no pot ser, és que és increïble la jeta que diuen. Això és política. Mireu, això és la política. Com veure el mateix problema si estàs a l'oposició i el mateix problema si estàs al govern. És així. I no és perquè sigui la ministra. Això ho podem, segurament tenim 50.000 exemples. És un drama, però és que estem parlant d'un dels pilars del nostre sistema de benestar. Estem parlant de la sanitat pública. La sanitat pública, que fins i tot està d'una manera tensionada, que es va posar ja molt amb el cul en l'aire amb la pandèmia, dius, però què passa? És que no ho vols pensar, però penses hi ha una conspiració per carregar-se la sanitat pública. O una conspiració o incompetència. Què és pitjor de tot això? Abans de parlar amb el Xavier Leonard, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, us recordo que podeu enviar les vostres impressions al WhatsApp veu, una nota de veu al 699-1309, si voleu parlar, de què penseu de la situació, de com veieu la situació de la sanitat pública, tant si treballeu al sistema com a usuaris o com a professionals. 699-1309. 699-1309 és el WhatsApp del programa. Notes de veu, aquest WhatsApp, per donar la vostra opinió. I ara parlem de tot això, d'aquestes retallades i aquesta situació, perquè no oblidem una cosa, que aquestes retallades tenen un impacte directe a la sanitat pública, clarament, no? I això significa també les agressions, per exemple. Les retallades equivalen a... Em permeteu, igual és molt dur el que diré, però les retallades equivalen a mort, a morts, a una baixada de tensió. Això està claríssim. Parlem amb el senyor Xavier Lleonart, secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Parlarem de les retallades, parlarem de tot això i parlarem també de la nova especialitat d'urgències. Ja ens ho fa venir tot això. Xavier, bon dia, benvingut.
Bon dia, bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què podem esperar d'aquestes retallades, entre cometes?
És que jo t'estava escoltant amb la introducció i tant de bo es poguessin parlar de retallades per no aprovació de pressupostos. El problema és que això és la tònica habitual. És dir, aquest any ho aixequen a una aprovació de pressupostos, però és que si els anys anteriors amb els pressupostos aprovats no hagués passat exactament el mateix, doncs et diria que tens tota la raó, però el problema és que això és la tònica habitual. I és que et donaré una dada.
Vale.
És dir, tenim un personal que en els serveis sanitaris en els quals els gestors no compten amb el seu rendiment al 100% de la jornada. No. Compten amb el seu rendiment en un 150 o un 160% de la jornada. Perquè una persona, un metge, que faci guàrdies, resulta que fa la seva jornada al 100% i un 30, un 40, un 50% de la jornada en forma de guàrdies. Amb la qual cosa, quan els gestors decideixen no substituir a un metge que marxa de vacances, no estan deixant de substituir un metge. Estan deixant de substituir un metge i mig.
Entenc.
Amb la qual cosa, si tu tens tres persones que se'n van de vacances i fan un 150% de la jornada, no tens tres persones que marxen de vacances, tens quatre i mitja.
Això és... Tu, dit així, sona com ho estàs explicant, però des d'un punt de vista d'usuari, que seria el meu, en aquest cas, i el de la majoria de les persones que s'estan escoltant, sona a catàstrofe. I t'explico el per què, i és una qüestió molt òbvia. Vull dir, si hi ha una persona està tensionada, pot errar més. I, a més, si no substitueix, la qüestió s'acumula. És a dir, de cara a usuari, ja no només professionals, que ja és una evidència, sinó també usuaris, el perill augmenta, no? No sé qui va dir, sí, sí. I no sé si estaries d'acord amb mi, diu, aquest tipus de situacions, malauradament, i perdoneu perquè sona molt fort, provoquen morts. Estaries d'acord amb això?
Sí, és cru, però jo bàsicament estaria d'acord. I no només provoquen morts, sinó provoquen situacions com les que malauradament hem viscut en els centres sanitaris fa relativament poc. Provoquen agressions, provoquen tensions, provoquen situacions que indesitjades en els quals qui patim les conseqüències ens traiem els ulls i qui les ordena es queda tan ampla.
Clar, i aquí anava jo perquè en diferents sindicats, entre ells el vostre SATSE, per exemple, ja estava alertant que aquestes retallades poden provocar això, un increment de les agressions als centres sanitaris.
Sí, sens dubte. Sens dubte, òbviament, si tu tens un familiar que està patint, que necessita una exploració, necessita una atenció mèdica, i resulta doncs, que pel motiu que sigui ha agreujat per les no substitucions durant les vacances, doncs resulta que se't demora encara més, doncs tens l'atenció fora de pell. I res no pot justificar la violència, però sí que la pot explicar.
No, totalment d'acord en aquest cas. No hi ha una justificació, res justifica la violència, però que es perdin les papers és fàcil en aquest cas, no? Clar, això com es pot arreglar? Ara en parlaré d'urgències perquè em venia bé, no sabia cap camí agafar ara, si parlar de les urgències i l'aprovació dels mitjans d'urgències, de l'especialitat, ja que es posa en marxa, però acabarem el tema. Què es pot? Com es soluciona això? Amb més diners?
Amb uns gestors diferents. I t'ho he dit molt curt i ras. Per una raó molt senzilla. Fa massa anys que hi tenim uns tipus de gestors que estan fent de la precarització de les condicions laborals i retributives bandera. I això només s'arregla desfent aquesta precarització. El que et deia, si tu, o sigui, a quina empresa, en principi, amb una mica de cara i ulls, comptes que tens tota la teva plantilla fent un 150% de jornada. I que l'estàs fent funcionar en roda amb un 150% de jornada. En 150% de jornada, de base, perquè si algú es posa malalt, ja no és el 150, és més. Amb la qual cosa, clar, estem fa massa anys que estem amb aquesta situació precària de base. Ja en vacances ja és apaga i vámonos. Amb la qual cosa, crec que en el pecat està la solució.
Carai, la situació... No sé si ho saps, però t'ho faig la pregunta, per si ets coneixedor. Sí. Altres comunitats estan igual que Catalunya?
Va, o sigui, per trobar-te situacions radicalment diferents has de marxar fora d'Espanya.
D'acord. Radicalment diferents per millor, vols dir?
Exacte.
Vale. Entrem en el tema d'urgències, perquè ja s'ha posat en marxa, ja s'ha donat la banderada de sortida a l'especialitat d'urgències, que era una qüestió molt demanada des de fa molt de temps. És una cosa bona que s'especialitzi, és una qüestió molt demanada, però hi ha veus que alerten que dius, ostres, igual això fa malament o pot fer mal a la medicina general, a un metge de família, o com funcionarà tot això? Quina és la previsió?
Doncs, a hores d'ara, la previsió és complicada de fer una predicció absolutament acurada. Per què? Doncs perquè depèn de molts factors, sobretot depèn de com s'apliqui aquest nou decret i de les peculiaritats. Per exemple, aquest decret es va fer un tràmit de consulta pública, nosaltres vam fer un parell d'al·legacions que no s'han estimat. Per tant, entenem que tot i que és positiu que hi hagi aquesta creació d'aquesta especialitat, perquè fora d'Espanya ja existeix en molts països, i per tant això ens normalitza o ens iguala una mica més a la resta d'Europa, doncs el tema és que creiem que aquest decret té algunes coses francament millorables. I, per tant, en funció de l'aplicació final, de com es fa aterrar aquest decret en la realitat del dia a dia, doncs tindrem menys o més problemes.
Com s'ha trigat tant, Xavier? Perquè dona la sensació que, bé, clar, els que estem fora del sector, doncs ara ens arriben aquestes notícies, no? Però penses... Com no hi ha hagut? És veritat, sembla obvi que hi hagi una especialització d'urgències, no? Per les característiques pròpies d'un servei així.
Sí. Jo crec que, en primer lloc, o sigui, per mi hi ha dos situacions que han estat les responsables d'aquesta demora que tu comentaves. La primera és, jo crec, clarament política. És dir, tenim un país en el qual a la que algú es tornuda canviem de ministres i a la que, o sigui, i de consellers ja ni t'explico. Per tant, tenim una situació en la qual la governança a mig llarg termini és francament escassa, per no dir nuda. I, per tant, moltes vegades el ministre o el conseller del RAM fa servir la política de qui dia passa any empeny i ja el que vingui darrere que ja s'ho trobarà, no? I clar, amb aquesta vista curtplacista, doncs una mesura de calat com és la creació d'una nova especialitat, doncs encaixa relativament poc.
Senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada i per la conversa molt amable.
Cap problema. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies. És el cas. Després, un pensa, és que què passa amb la sanitat pública? Estem parlant de dos pilars bàsics de la societat. Estem parlant de la sanitat i estem parlant de l'educació. I cada dia, no hi ha dia, ja fins i tot m'avorreix el fet de que cada dia hem d'estar parlant d'això, d'una qüestió que capdalt, bàsica a la nostra societat. Mireu, precisament el WhatsApp, el nostre WhatsApp de veu, el 699-1309, acaba d'arribar un missatge, o ha arribat fa una estoneta, un missatge precisament d'una persona que està vivint en primera persona tota aquesta situació sanitària. Ens deia el següent.
Buenos días. El tema de hoy es el que me toca vivir todos los días del año. Trabajo en un CAP, en el Baix Llobregat. Soy administrativa, lo cual quiere decir que somos las trincheras del centro. Desde la pandemia vamos cada vez más hacia peor, pero peor. No nos debe preocupar tanto cómo vamos a estar de atendidos en verano, sino cómo estamos de mal atendidos durante todo el año. En mi centro, los médicos, con el tercer ACOR, no quieren visitar más de 26 pacientes al día. Aquí están incluidas las citas telefónicas, no son presenciales. ¿Qué hacemos con el resto de pacientes que vienen a visitarse y no les podemos apuntar en ninguna agenda? El equipo directivo nos dice a los administrativos que tenemos que hacerles preguntas para cribar si ese usuario, perdón, necesita o no la visita. Esto parece ser que el equipo directivo no quiere entender que nosotros no somos sanitarios, somos administrativos. Y si les dices algo al equipo directivo, ya eres la oveja negra. No lo entienden. Los usuarios no tienen ninguna accesibilidad para poder visitarse. Agendas cerradas, estás dando una demora de 2 meses y todo esto se traduce en broncas en cada momento y en cada usuario que te llega. Total, un desastre. Y no le vemos remedio. Mal. Y el equipo directivo, no sé si es que no quiere, no puede, pero tampoco está mucho por la labor. Pienso que están para pasar el mes, cobrar su mensualidad y que resuelva otro la papeleta. El otro es los administrativos que estamos en el mostrador, como he dicho, en primera línea, en trincheras. Un desastre. Gracias.
Gràcies a ti pel missatge de veu que ens has deixat al 699-1309. 699-1309. Són notes de veu sobre aquest tema. Bé, és la situació, és una fotografia que sembla que no millora, sembla que cada cop va a pitjor. Aquesta és la situació i la fotografia de primera mà que ens explicaven. De fet, i comentaven també amb el doctor Xavier Leonard, ja la infermeria SATSE, el sindicat, ja està condemnant enèrgicament totes aquestes agressions que hi han per irritació. La violència mai és justificable, però és sentent i fins i tot pots empatitzar quan estàs a urgències esperant hores, i a vegades, hi he conegut casos, ni t'han hecho aquella criba. Bé, per reflexionar en tot cas, estem a punt d'arribar en una estoneta a 2:15, a 2:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, migdia, COPE Catalunya i Andorra, i farem el següent, en parlarem, després actualitzarem la informació de serveis, parlarem del temps, parlarem del trànsit, i parlarem de... Per cert, haurem de felicitar, ho farem personalment, quan entri aquest estudi el nostre company Albert Díez, el nostre company de l'esports Albert Díez, que ahir a la porra li vaig comentar, va, fes una porra, intentant ficar un bassal, va, vamos a meter Albert en un bassal, i jo de la mano me voy con él. Jo vaig dir 1-0 i ell va dir 2-1 i va clavar la porra, així que em tocarà convidada. En tot cas, em tocarà convidada, parlarem amb ell, amb l'Albert Díez. I després parlarem de vacances, dels preus dels vols. Us heu pensat mai per què varien tan ràpidament els preus d'un vol? Ara, estiu, si esteu buscant vols, veus, ostres, això canvia, però no al minut, no, al segon. O sigui, a les 9 hi ha un preu, i a les 9 i 30 segons hi ha un altre preu. I a les 9 i 2 minuts hi ha un altre preu. En parlem d'això, d'aquesta fluctuació de vols aquí a migdia. Però abans, estàs buscant un cotxe? Si estàs buscant canviar-te el cotxe, mira, voldràs un cotxe de qualitat, per no portar-te cap sorpresa, no? Doncs entra ara mateix a recordmotor.com, recordmotor.com, i podràs trobar més de 150 cotxes de qualitat i en perfecte estat. A més, et donen un certificat de 280 punts amb la revisió de tots els aspectes més importants del cotxe que garantitzaran la qualitat. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, més de 150 cotxes de qualitat, recordmotor.com, amb cada quilo.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lololo. Lolo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
COPE Cataluña y Andorra. COPE Cataluña y Andorra.
Quédate con el sabor y el color del verano. Quédate con los amigos. Quédate con lo bueno de la vida. Frente a los que dicen que la fruta ya no sabe como antes, quédate con lo que sabe a fruta de la buena. Frutas Bollo. Quédate con lo bueno.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
¿Toca renovar tu hogar? Ven a Facilmóvel y dale un aire nuevo y moderno. En Facilmóvel tenemos los profesionales mejor preparados, las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvel.es.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Amadeo Lladós es uno de los tipos más conocidos en Internet. Lladós está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1.000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea que es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas de Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Política de la buena, eh? Política de la buena. Són dos quarts de dues del migdia. Som la teva COPE més propera. Soc el José Miguel Cruz. Us parlo molt de gust i fent 5 cèntims d'informació de serveis. I comencem pel temps. La meteo que ens espera de cara a aquesta tarda de dimecres. No hi ha gaire història, eh? Sol, punt. Ja s'ha acabat. Sol i algun núvol pel Pirineu. Fins aquí el temps per aquesta tarda i el que esperem. Temperatures en augment. De fet, les temperatures van pujant de cara a punts de ponent. Avui es podrien superar els 37 graus. 37 graus. Estem parlant d'estiu, bàsicament, eh? Així que molta prudència amb les hores centrals del dia i la calor. Per demà dijous, la futura festa, això és el mateix. La notícia és que les temperatures continuaran pujant. És a dir, estarem bastant per sobre del que tocaria per l'època, no tant com s'esperava, però sí de forma important. Demà dijous s'aixecarà amb sol per tot Catalunya, de dalt a baix, de sud a nord, d'est a oest, sol i temperatures a l'alça. Per la tarda, la qüestió de demà dijous és que sí que esperem que pugen les temperatures, però treu el nas per ponent una perturbació. I llavors podem esperar fins i tot pluges abundants o puntualment abundants en el terç oest, terç nord-oest, per allà podem esperar alguna pluja, que serà el que tocarà de cara al canvi, perquè per divendres la fotografia serà similar, tindrem els uns ruixats producte de tota aquesta calor. Ja de cara a dissabte les temperatures baixaran i es normalitzaran pel que tocaria per l'època. Però demà veurem que ens tocarà per la tarda, perquè per ponent sí que podem, sobretot la part nord, seria el terç nord-oest, sí que podem esperar pluges, fins i tot puntualment abundants. I parlem d'esports, com tenim els esports? Amb el nostre pitoniso, amb el nostre visionari, un home que l'ha aplicat tota la seva experiència, càlculs, matemàtics i fins i tot tot l'historial de la selecció dels enfrontaments entre França i Espanya.
És així.
Per arribar precisament a la conclusió i encertar la porra que fem ahir entre ell i jo.
Totalment.
Una mini porra.
La gent pot creure que va ser una resposta, bona tarda, gratuïta, ràpida, improvisada. No.
Albert Díaz, vas encertar.
Vam donar a creure. I em vaig guanyar.
Home, menjar la cabrera.
Que pagaràs.
Home, evidentment.
Rigorosament.
I
religiosamente.
Religiosamente, i a més ens ho passarem bé. No...
Ara s'ha afegit el tècnic, clar. Ja saps que sempre... passa, bé, suo.
Anar a menjar amb amics...
És el que et vaig dir.
Són diners que
però
no em fan
una
mal.
Cosa.
Diners que no em fan
I
mal.
I a la cabrera, diners que per nosaltres, a més, no és creuar el carrer.
Que està davant de la ràdio.
És que està davant. Però, a més, és a dir, això és... com a l'última prioritat i punt d'interès.
I arribes a fer la web amb dos xupitos.
Ja estic salivant.
Està molt bé.
Aquella taula que et posen, aquells regalets que fan entre plat i plat sorpresa. Va, és igual, escolti vostè.
Albert, quin golazo de Yamal.
Avui crec que hi ha a Rocafonda, al barri de Mataró, més periodistes que mai. Avui et creues, vas pels carrers de Rocafonda i et vas creuant periodistes. Molt bé, molt bé.
Per on volies anar?
Primer, per recordar això, que està a Espanya guanyant 6 partits, que això també és històric.
És un rècord, no?
És un rècord, efectivament. Esperant rival que surt del partit d'avui entre Anglaterra i els Països Baixos, segona semifinal de l'Eurocopa de Seleccions, que juga a les 9 de la nit, i que també oferirem el Tiempo de Juego aquí a la COPE. La gran final, el diumenge. El diumenge pot ser un diumenge d'aquells espectacular. Ja tens Espanya a la final... i vigila Carlitos Alcaraz no es fiqui a la final de Wimbledon, que llavors pot ser un diumenge...
Un diumenge gran, eh?
Espectacular. I avui també és un dia gran, un dia especial, perquè aquest dimecres 10 de juliol han començat a treballar el Barça i el Girona. Com ho ha fet el conjunt blaugrana? Començant encetant aquesta era Hansi Flick. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda des de la ciutat esportiva Cruz i Díez. I sí, els pocs periodistes que quedaven, que no estan a Mataró, estan aquí a la ciutat esportiva. Veus? Perquè engega la pretemporada del Barça amb un Hansi Flick que té el seu primer fitxatge i no és Nico Williams. Parlem de Thiago Alcántara, va anunciar la seva retirada fa 2 dies del món del futbol com a jugador, però ja està aquí a les instal·lacions del Barça i entra, l'hem vist, i és que Hansi Flick el vol al seu cos tècnic com a ajudant. Veurem si el Barça el fa oficial. Han passat avui les proves mèdiques als jugadors del Barça. Demà tocarà les físiques i destaquem els cedits que han tornat, l'Englet, Ansu Fati, Pablo Torre i Julián Araujo. També ha tornat Víctor Roque i Íñigo Martínez, que ara mateix no estan inscrits, i els jugadors que ja hi eren la passada temporada, Oriol Romeu i Iñaki Peña. D'aquí a unes 3 horetes el Barça tornarà a posar-se a la feina, tornaran els jugadors pel primer entrenament de l'era Hansi Flick.
Molt bé, Navarrisme, gràcies, t'esperem a la base, que vagi molt bé.
Gràcies.
Víctor Navarro amb l'actualitat del Barça. També ha començat a treballar al Girona, a la seva nova ciutat esportiva, a Vilablareix. Abandona el que és la vinya, on ha estat entrenant fins al moment el conjunt de Montilivi, i a Vilablareix han començat 19 jugadors del primer equip, entre cedits que han estat cedits, jugadors del primer equip i 4 del filial, 23 amb una novetat. Misekui. Aquest neerlandès, mitja punta, et vaig parlar l'altre dia d'ell. Sí. 18 anyets. Anyets ja és oficialment jugador del Girona. Donny van de Beek, un altre neerlandès, migcampista, 27 anys, en principi també s'incorporarà. Ja ha passat revisió mèdica, però no és oficial. També és notícia al Girona perquè ha renovat el porter Toni Fuidías fins al 2026, però se'n va cedit al Cartagena de segona divisió. I que tot això i més coses...
Esportscope.
10 minuts per les 4 de la tarda, edició de Butxaca.
Saps el millor de la final de diumenge de futbol, en aquest cas? És la sensació que et dona igual qui arribi, si Anglaterra o Països Baixos.
Un moment.
A mi m'és igual.
Moment,
s'ha guanyat a Itàlia, si s'ha guanyat a França, moment, s'ha guanyat a Alemanya.
No podem caure en aquest error. Perquè un partit pot passar de tot. És cert que ahir va ser molt superior al combinat espanyol, que hi ha un jugador diferencial, que és Lamine Yamal, que sembla que qui tingui ara mateix aquest jugador, perquè Nico Williams no va estar al nivell que podíem esperar o al d'altres partits, però esperem avui, a veure què veiem, i concentrats. Que ara mateix tothom diu Espanya favorita i que sembla que Espanya no pugui més que guanyar, sí, però prudència. Si vol, el divendres no li oferiré el doble o nada, perquè el vaig venir... Si vol, el divendres fem una porra. Que es mulli el tècnic, que ja saps que, que els tècnics fan allò de... Ah, una comida, aquí m'apunto!
Pues yo me apunto.
Ah, que dónde vas, aquí m'apunto! Que la cabrera, espérame! Fan això.
Gràcies per posar-me de peus a terra. Gràcies.
No, què tenim ara?
Doncs mira, parlarem de la fluctuació dels preus dels vols.
Això
que va variant cada 30 segons.
Vol que li expliqui una veritat absoluta?
Endavant.
Avui m'han cancel·lat un vol que tenia.
Vaja, darrerament estan cancel·lant molts vols. I què t'han ofert?
I no és... m'han ofert... No, ja m'han posat el vol per un altre dia, però no em quadra és, amb les reserves que tenia.
Te l'han cancel·lat perquè el vol no sortirà o és un overbooking?
Desconec l'explicació. És a dir, m'ha tensionat tant que he llegit en diagonal i com havia pagat una assegurança, t'ho tornen i et diuen que si en lloc de tornar-t'ho en caix reserves que et facin un bonus per contractar amb ells, no tornen al 100%, sinó al 120%.
Ah, molt bé, molt bé. No, és que t'ho preguntava perquè en tots dos casos el consumidor ha d'estar compensat d'alguna manera. Sí, sí. Però hi ha moltes companyies que venen més del que tocaria un avió i quan hi ha overbooking t'ofereixen això, pagar-te el que t'ha de pagar, i un vol que sortirà 2 hores després.
No, aquest surt 3 dies després.
Ah, vale. Llavors la cancel·lació.
Llavors el tema és que et compensen amb això. Vols el 100%? El 100%, perquè hi havia també una assegurança contractada. Si no, el 120% sempre que ens contractis amb aquesta companyia.
Quina ràbia fa això, perquè estan jugant, moltes vegades juguen amb les vacances i les previsions de vacances de la gent en aquesta època.
A 18 dies del vol.
Molt bé. Doncs de seguida en parlem de la fluctuació de preus de vols. Gràcies, Albert.
Gràcies, José Miguel, que vagi bé.
I en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Una història.
Un protagonista.
Sensibilidad
y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Uma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per què fluctuen els preus dels vols? Tenim al telèfon a l'Alexandra Sans, que és professora del grau en màrqueting de la Universitat Abat Oliva Feu. Alexandra, bon dia, benvinguda.
Bon dia i encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Sempre un plaer, benvinguda, Alexandra. Escolta'm, això és un cacau. Això de buscar preus d'avions, de què depèn aquesta fluctuació?
Mira, a diferència de quan anem al supermercat i volem comprar, escolta, una bossa de pomes o volem comprar uns iogurts, sempre tenim uns preus bastant similars durant tot l'any, no? En canvi, el sector de les aerolínies, incloent també tot el sector del turisme en general, han trobat una gran eina, una bona estratègia, que és els preus dinàmics, que és això que tu mateix has introduït, que és... Com pot ser que estiguem canviant els preus cada 5 minuts, no?
Doncs bé, sí, bueno... Perquè va per minuts, eh? No parlem d'un dia, d'un mes per l'altre. No, és que ara és temporada alta. No. És que és una qüestió de minuts, bàsicament.
Totalment. Bueno, de minuts i a vegades de segons.
Correcte.
Entre a les 9 del matí i a les 9 i un minut i haurà canviat, potser. Bueno, el primer, no ens imaginem una persona que estigui canviant els preus cada segon, que això no passa. Gràcies a Déu tenim unes eines superautomatitzades que faciliten aquesta tasca. No? Però com ho fan les aerolínies per adaptar els preus, que a nosaltres ens sembla una bogeria, perquè no entenem per què si entro a les 5 del matí o si entro a les 9 de la nit tinc uns preus tan diferents. Doncs bàsicament les aerolínies opten per en base a la demanda que poden, òbviament, com en qualsevol sector, es pot prevenir.
Sí.
I com tu ben has dit, a les èpoques d'estiu sabem que és una època altíssima de demanda, llavors, clar, saben perfectament que és un moment que poden aprofitar per pujar preus. Però no només és la demanda habitual dels consumidors, és quanta competència tenim, és a dir, jo ofereixo vols a les Illes Canàries, quantes aerolínies ofereixen el mateix vol a la mateixa hora i el mateix dia, i a quins preus? Doncs hem de ser competitius. També quants seients tenim a un avió, perquè nosaltres quan ens posem un avió veiem molts seients, però bueno, quantes persones viatgen, quantes persones necessiten poder fer aquest viatge en aquella hora. Llavors també és un punt que s'aprofita, és a dir, si nosaltres tenim un vol que sabem que no s'omplirà, posem preus.
D'acord.
Perdó, baixem preus, acabo de dir una bogeria, baixem preus,
no?
Exacte, i en canvi, si sabem que tenim un vol que és superdemandat i que a sobre, per sort, no tenim gaire competència d'altres aerolínies, pugem preus. I per això què ens passa? Si nosaltres volem viatjar a l'agost a un destí superdemandat i ho busquem un dia abans o dos dies abans, o bueno, vinga, una setmana abans, ens trobarem uns preus altíssims. Lògicament perquè molta gent ja busca amb un temps d'antelació previ.
Llavors, Alexandra, d'entrada, el que penso que s'ha de treballar amb molta antelació per agafar un seient d'avió. O sigui, ho has de preveure molt abans, tot això, no?
Totalment. És com un... Farem veure que no ens escolten les aerolínies, però realment ells, d'alguna forma... premien aquells usuaris que busquen els vols amb antelació, perquè consideren que tenen un cert interès major a la resta d'usuaris que busquen d'última hora. Llavors, en aquests usuaris els premien. Llavors, si tu busques les vacances amb uns mesos d'antelació, saps que els preus seran molt més agraïts que no quan ho busques en una setmana.
Perquè hi haurà molta
més gent, també.
I preus d'aquests last minute, que a vegades també ho trobes molt, molt baix de preu, també existeixen? Com funciona això, també? Entraria dins d'aquest conjunt de preus, de fluctuació?
Mira, estaria també dintre dels preus dinàmics, però seria com una acció específica amb la que juguen les aerolínies. És com una... com un avantatge que poden jugar en qualsevol moment. És a dir, nosaltres sabem que tenim un destí que és poc demandat, però tenim competència suficient com per no omplir el nostre avió, no? Què podem fer? És aquell missatge de 100 vols a Mallorca per 100 euros. i durant un temps limitat. Clar, què passa? Això, de cara a l'usuari, quan ho veu, diu, uau, això no m'ho puc perdre. I potser tenia pensat marxar a una altra banda i acaba marxant cap aquí. És una estratègia de promoció boníssima, perquè al final l'aerolínia es cobreix els seus seients perquè els interessa i a sobre a nivell rendiment econòmic els surt molt a compte. I a sobre l'usuari encantat perquè, ostres, aquesta aerolínia, mira quin xollo m'ha ofert.
I això pot anar de la mà, una mica de la mà també, d'agències de viatges o del sector d'hostaleria del lloc on vagi aquest avió?
Totalment. A veure, pensa que més enllà de la demanda i de la competència, si, per exemple, tenim un destí que realment a l'agost, que és un mes que ens agrada més anar a llocs de platxeta perquè fa molta calor, si un lloc que normalment no té tant de turisme té un esdeveniment superimportant, vale, com poden ser els Jocs Olímpics de París,
per exemple,
l'exemple perfecte, doncs sabem que les aerolínies aprofitaran, igual que tot el sector del turisme, per pujar preus. Llavors, clar, s'alineen el que és gastronomia, hoteleria, aerolínies. Al final, és un sector que al final és turisme, treballen tots conjuntament i per fer els preus dinàmics es tenen dades de tot. De tot, des de la inflació, la pujada del combustible, com estan els preus dels hotels, com estan els preus de qualsevol transport públic de les localitats, si ve un esdeveniment o no, si hi ha un concert, una xorrada pot ser un concert de la Taylor Swift i amb això sabem que podem pujar els preus de les aerolínies, sigui el mes que sigui.
Hi ha una, o darrerament, hi ha aerolínies, les low cost, que viatgen a preus tirats en aquest cas, no? Vull dir que la fluctuació no sé si acaba d'arribar aquí. Quin futur tenen aquestes companyies aèries?
A veure, el futur, saps què passa? Que és com tot amb el low cost. El low cost sempre és un món que ens deixen amb l'incògnita. Com ho fan realment per no perdre calés? També cal dir que moltes aerolínies low cost pertanyen a grans grups, en el sector de les aerolínies pertanyen a grans grups que nosaltres, com a usuaris, no ho sabem. Llavors ja tenen una base econòmica que els hi permet poder jugar amb aquest marge, realment. També el sector de les aerolínies, amb les low cost que fan, redueixen qualitat d'experiència de l'usuari. És a dir, tu quan vés a una aerolínia low cost ja saps que les comoditats són les altres, no tens uns serveis addicionals, tens molt limitat tot el tema de les maletes, que són coses amb les quals les aerolínies que no són low cost juguen per oferir aquells preus addicionals. Llavors no perden calés realment. Vull dir, ells sí que juguen amb els preus dinàmics perquè totes les aerolínies, siguin del tipus que sigui, juguen amb els preus dinàmics. Però ja et dic, com pertany normalment a grups grans, la majoria ho aprofiten. És a dir, utilitzen la low cost com una ajuda per arribar a aquells objectius econòmics que tenen establerts.
Doncs Alexandra Sanz, professora del grau de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
A vosaltres, moltíssimes gràcies, un plaer.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Enriqueta, necesito una fórmula express para perder unos 4 kilos. Tengo un evento en 3 semanas. ¿Qué me recomiendas?
Te recomiendo el plan 1-2-3, que en solo 3 semanas eliminas el volumen, la grasa localizada en barriga, piernas y caderas, y que no son batidos, sigues comiendo. Es económico, con registro sanitario, y me perderás de 4 a 7 kilos en 3 semanas.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Nos ayudan a bajar volumen, toxinas, líquido, y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Y reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de cintura.
Y la tercera semana con las cápsulas sacientes que captan la grasa.
Sí, ya pierdes unos 5 kilos de media. Llama ya al 650 51 52 53. Es económico, lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y además con una super oferta hoy.
Gratis, 28 parches reductores anticelulíticos más el té detox más una caja de galletas saciantes. Recuerda que es apto para todos, hombres y mujeres. Llama e infórmate. Eliminas peso, michelines, volumen, celulites y adiós. maravillosa la piel de naranja. 650-51-52-53.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de salut visual. Sabeu què és el glaucoma? Possiblement, si no l'heu tingut i no és una qüestió que no us acaba d'interessar perquè no el patiu, doncs us sona, però no sabeu què és. Però si el teniu, llavors la qüestió canvia molt. Parlem de salut visual amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres, amb el doctor Emilio Juárez, que el tenim aquí amb nosaltres. Doctor, benvingut.
Gràcies.
Glaucoma, fem una definició. Què és el glaucoma?
Primer, glaucoma és la malaltia. Què ho provoca? Doncs que a vegades tenim la pressió alta de l'ull.
D'acord.
Llavors, el glaucoma és la conseqüència de tenir la pressió alta de l'ull, que ens acaba lesionant el que és el nervi òptic, i aquest nervi òptic deixa de transferir la imatge correctament a la retina, al cervell. I llavors aquest cervell surten alteracions al camp de visió que no ens permeten perquè veiem bé de nit, que veiem amb visió borrosa, i això ho tractem amb unes gotes.
El glaucoma pots quedar-te sec?
Sí.
En aquest cas.
És una de les causes importants de ceguera. La més important és a dir, de malalties que provoquen la pèrdua de visió, excepte les catarates, que és la primera, és la retinopatia diabètica, i en aquest cas després ve el glaucoma. El glaucoma és una causa freqüent de pèrdua de visió.
I és solucionable? Vull dir, si ho agafem a temps, ho podem solucionar?
Normalment recomanem a partir dels 40 anys que anem cap a la revisió de la pressió. Si més, si tenim antecedents familiars. I més, si tenim una vista cansada que ha aparegut molt aviat. La vista cansada és que la lent que tenim dintre creix molt ràpid, no permet que enfoquis, i això pot comportar que tanqui l'angle de sortida del líquid del dintre de l'ull i, per tant, ens provoqui una mica de pressió i, per tant, finalment, glaucoma.
Aquestes serien les primeres símptomes d'alarma del que podem donar l'atenció?
Sí. Quan seria el principal? Visió borrosa.
Visió borrosa?
De repent aparegut, que tinc ja 40-45 anys i noto una visió borrosa de lluny i també de prop molt ràpida, que no ha estat una cosa evolutiva a poc, sinó que en un mes has vist que veies borrós, doncs alerta. Fem una revisió. De totes maneres, a partir dels 40, tothom. Però si no hem anat i veiem aquests símptomes o aquests signes, acudim al nostre oftalmòleg perquè ens vegi si la pressió és correcta, i si és correcta, tranquil·los. És a dir, no hem de patir, podem anar fent controls de tant en quant. Però el molt important és aquesta revisió al principi.
Sobretot pressió de la sang, entenc, a l'ull.
De l'ull.
I després, sobretot, suposo que el que explicaves, persones diabètiques, sí, haurien de tenir especial cura amb això, no?
Diabetes, hipertensos, persones que tenen problemes d'altres metabolopaties, és a dir, molt en compte si prenen cortisona. Tot això ha de ser, diguéssim, alertes de que nosaltres ens hem d'anar controlant la pressió. D'acord? I si tenim antecedents familiars, més.
Com ho solucionem, això?
En gotes al principi.
Sí?
Si veiem que la lent que s'està degenerant, és a dir, el nostre cristallí, que ja ens provoca vista cansada, fa el que es diu un angle estret, eliminem aquest cristallí i amb això aconseguim ja curar aquest glaucoma. I si no suficient gotes, fem làser o també podem ficar unes microvàlvules de titani que aconsegueixen que la pressió de l'ull es mantingui estable i no ens afecti el nerv.
Sembla una intervenció ja més seriosa, aquesta, no?
Actualment la tecnologia ha arribat a estar al punt que ho podem fer en gotes. És a dir, les intervencions de glaucoma no necessites punxar l'ull, no necessites dormir l'ull, no necessites sedar. Pots fer-ho en gotes. I, per tant, estem simplificant cada vegada més la cirurgia perquè sigui més fàcil i més ràpida de fer.
Doncs a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et poden donar un cop de mà amb això del glaucoma, aquesta pressió sanguínia a l'ull. Institut Oftalmològic Tres Torres, la web, oftalmologiatrestorres.com, oftalmologiatrestorres.com, i al telèfon 900-842-848, 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De seguida parlem d'energia sostenible o d'aparells d'energia sostenible, com pot ser el Banu. Però abans, no sé si necessites fer reformes a casa teva, però si necessites fer reformes, Atelier. Atelier ofereixen projectes personalitzats en reformes de cuina, de bany, reformes integrals des de fa més de 30 anys. Alguna cosa saben, eh? Més de 30 anys amb els millors professionals propis que faran, ho faran tot molt especial per tu. Vols saber més? Doncs mira, sempre amb la millor qualitat i acabats. Preus immillorables. Dates d'entrega amb plans garantitzats i ofertes i regals per cada projecte. Així que pots anar a visitar l'exposició d'Atelier a la Via Augusta 106, Via Augusta 106, o trucar al 606 34 67 23. Atelier, la teva llar en bones mans. I deia que parlem del Banu, d'energia sostenible, d'energia verda, el Banu, i ho parlem amb la presidenta de l'Institut de Ciències Afins, la Marta González. Marta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues yo encantado de oírte.
Muchas gracias, igualmente.
Y día perfecto para hablar del abanico, porque con estas temperaturas que ya están al alza, ideal, claro. En todo caso, ¿eh?
Además, oye, es un elemento de dar frío, de refrescarse, que es sostenible, ¿no?
Bueno,
los tienes que sostener en la mano,
eso,
primero.
Sostenible en la mano, sostenible energéticamente, pero eso de dar frío no lo sé. En todo caso, remover el aire.
Exacto, bueno, pero remueve un poco el aire. En principio te da un poquito te refresca un poco y ya psicológicamente un poco ya te pones en situación, ¿no? Bueno, hay abanicos de muchos tipos y hay un origen y luego un lenguaje, ¿no? Porque es el abanico tiene mucha enjundia. Hay abanicos de hombre, ¿eh? Esto, no sé si tú recuerdas, que Marichalá siempre llevaba un abanico en el bolsillito de la chaqueta.
¿Sí? No recuerdo.
¿Sabes el bolsillo este donde hay hombres que llevan pañuelo, de arriba al superior, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues el de hombre tiene que ser pequeño, que contrariamente que pareciera que tenía que ser al revés, ¿no? Bueno, pues tiene que ser pequeño para que se abanique. Bueno, esto hay pocos hombres que lo utilicen porque... Y pocas mujeres ya, ¿eh? Porque el abanico es bonito porque cada vez... O sea, es como un adorno, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo que hace muchos años cuando no había, pues claro, ni aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada de esto, ¿no?
Pero oye, ¿quién inventó el abanico, Marta?
Bueno, es que no se sabe muy bien porque el abanico, claro, en principio... En la prehistoria, en todas las, lo que se ha encontrado pues, de restos arqueológicos y pinturas y tal, eran hojas de árboles que la gente utilizaba pues para, primero, darse fresco y además ahuyentar a los insectos, ¿eh? Porque esto también lo hacían los griegos, que le daban aire con una hoja de un árbol a la comida para mantenerla pues higiénicamente, bueno, entre comillas, porque claro, una cosa es el aire y otra cosa es que higiénicamente se mantuviera en óptimas condiciones, ¿no? Bueno, tal como conocemos ahora, que todo lo guardamos en la nevera y estamos siempre pensando que no se nos rompa la cadena de frío y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues imagínatelo. Bueno, pues entonces está el abanico articulado, que es el abanico este que conocemos, que se plega, ¿eh? Que es, bueno, pues los japoneses, por ejemplo, lo utilizan como signo de relevancia social.
Sí.
Y en el abanico pues ponen regalos también, ¿eh? Las culturas niponas y chinas ponen regalos para ofrecerlo a sus amigos, ¿no? En Europa se introduce a través de los jesuitas, primero por Portugal, en España y en Italia, fueron los tres países, y luego pasó a Francia, y que fue Catalina de Médicis quien lo puso de moda en Francia, en la corte francesa, y luego pues pasó ya la moda se extendió por toda Europa, ¿eh? Entonces, bueno, pues por ejemplo, pues el emperador azteca Montezuma le hizo un regalo de gran valor a Hernán Cortés, que eran 6 abanicos decorados con plumas y mucho varillaje, ¿no? Entonces, bueno, los incas también tenían los abanicos que introdujeron en la sociedad, que formaban pues las ofrendas, lo utilizaban como una bandeja más que otra cosa.
O sea, digamos luego, que el abanico ha estado siempre en todas las sociedades, básicamente. No es que sea un invento en concreto ni un origen en concreto, sino que son muchos sus orígenes.
Exactamente, porque siempre todo el ser humano ha tenido necesidad de abanicarse. de darse un poquito de calor, de espantar a los insectos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues un poco, si no habías inventado todavía el abanico como tal, con las partes que, bueno, pues en la tela y las varillas y tal, pues cogías una hoja de una palmera o una hoja de una planta grande. Y eso pues te servía porque, bueno, pues la inteligencia, los seres humanos siempre han desarrollado una inteligencia, pues claro, ha ido evolucionando, ¿no? Pero, bueno, pues lo han hecho para poderse refrescar. Y ahora pues volvemos otra vez un poco al, si queremos ser sostenibles, es una manera de sostenibilidad y de ahorrar energía.
Que me extraña que no haya hecho ya campañas para fomentar el abanico. Marta, lo dejamos
exacto,
aquí.
Exacto.
Un besazo muy grande, cuídate mucho.
Un beso.
Hasta
adiós,
luego.
Un abrazo a todo el mundo. Adiós.
Doncs ara arribem a les dues i amb el Vano a tota potència continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar una bona tarda.